13 i 12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. És dijous, toca Making Off, la secció de cinema del programa. Avui ja vam avisar que no ens podia visitar l'Àngel Comas, el programador del cicle de cinema d'autor i crític habitual aquesta temporada del programa. Però la crítica, quan falla l'Àngel, la porta el Sergio. Bon dia, Sergio, de nou.
Què tal, com estem? Sí, sí, sóc el crític d'emergència, podríem dir.
De capçalera, avui que hi ha les farmàcies tancades, el Sergio, sort que no ha tancat.
Sí, però vaja, jo recepto una cosa que sí que puc fer, una recepta no podria fer-ho, eh? Això s'ha de tenir molt clar.
Aquesta setmana receptes Looper, que és la pel·lícula que has anat a veure al cinema, sí. Tu en el teu cas a Terrassa, entenc.
Mm-hmm. Sí, sí, però bé, també la fan aquí a Sant Cugat, per tant tampoc és, no és un problema en aquest sentit.
Sí, les sales són semblants.
Exacte, són del mateix estil, sí senyor. Looper, una molt bona pel·lícula, amb el Bruce Willis en plan estel·lar, i que ara analitzarem més en profunditat. Abans de res, et sembla, repassem les estrenes de la setmana que podem trobar a Cinesa i a Yelmo. La primera pel·lícula de què parlarem és Argo. Actions of Iran have shocked the civilized world. Vamos, vamos, vamos! Destruidlo todo! Our embassy has been seized and more than 60 American citizens... Si vamos a irnos, tiene que ser ya. L'última pel·lícula de Ben Affleck. Com a actor i com a director, també amb el John Goodman, al repartiment d'aquesta pel·lícula. Un thriller en què uns agents de seguretat americans es fan passar per actors i directors d'una pel·lícula de cinema i volen alliberar a uns presoners que estan a l'Afganistan. Una història que diuen que està passada a l'Iran, perdona, i l'Afganistan, i és a l'Iran, no vull confondre. Una pel·lícula que diuen que està feta a partir de fets reals, però vaja, no sé fins a quin punt això és així, i que no té mala pinta, amb el Ben Affleck amb barba i el cabell llarg, que és una cosa que no havien vist mai. I sobre el Ben Affleck, doncs, des del meu punt de vista, un home que en sap molt de cinema, que té moltes coses bones a portar al cinema, però com a actor és molt i molt limitat. Només passa que li agrada moltíssim a ell protagonitzar aquestes pel·lícules, i veurem com se li dona aquest registre una miqueta diferent al que ens té acostumat el Ben Affleck, que fa pel·lícules una miqueta més d'estil comèdia romàntica, amb el Kevin Smith i companyia. Veurem com li surt el tret, però vaja, haurem d'esperar només. No voldria aventurar-me a dir si és bona o dolenta aquesta pel·lícula, i menys sense haver-la vista.
Argo és la pel·lícula que ens han presentat una mica com de capçalera per aquest cap de setmana. Mm-hmm. Que encapçala, vaja, les cartelleres santcugatenques i també d'altres cinemes d'arreu de Catalunya, però no és l'única, Sergio.
No,
en tindrem una altra, i la tercera ja serà pel dimecres de la setmana vinent, que recordeu que dijous és Tots Sants.
Exacte.
I els cinemes també adelanten estrenes.
Però compta amb la que ve després, eh? Però abans de res, l'altra estrena de la setmana és una pel·lícula d'animació, Hotel Transilvània. Preciosa maybe, con papi te quedarás. Y si un humano hacerte daño quiere, yo le diré... Porque eres mi... Bé, quedem advertits al que ens faria aquest monstre si ens acostem a la seva filla. Hotel Transilvània, la història de l'hotel del comte Dràcula, que convida els seus amics a passar un cap de setmana a casa seva, i resulta que apareix un humà al lloc i ho passen malament, perquè clar, som temibles els humans.
Els humans no som benvinguts.
No som, evidentment, i al revés tampoc serien benvinguts ells, per tant és una cosa mútua. Bé, una pel·lícula d'animació, veurem que tal funciona la línia de monstres S.A., però vaja, cap als nanos segur que us ho passen d'allò més bé amb les històries del comte Dràcula i companyia.
I ara sí, una estrena mundial que arribarà dimecres de la setmana vinent, 31 d'octubre, als cinemes, és la nova de James Bond.
Exacte, una d'aquelles que es fan esperar, Skyfall.
Hace tres meses ustedes perdieron el disco duro que contenía la identidad de todos los agentes infiltrados en organizaciones terroristas del planeta.
Tomé una decisión.
Parece que se acaba la carretera.
Dispara de una vez.
Una història més de James Bond, de l'agent 007, que en aquesta ocasió la pel·lícula se centra molt més, potser, en la vida d'M, que és la seva capa, l'M7. Bé, una pel·lícula d'aquestes que no tenen res de nou per oferir, però que està molt bé, tant en tant, amb el Danny Craig com a protagonista, com aquest James Bond modern que tenim ara, amb el Ralph Fiennes, el Judi Dench i el Javier Bardem en el paper del dolent de la pel·lícula d'aquesta ocasió. Sembla que el paper que va fer amb els germans Coen li va passar factura al Bardem, i com a dolent ho fa molt bé, i nosaltres agraïts que ens porti aquests papers. Veurem que tal funciona aquesta pel·li. De taquilla ja t'ho puc avançar, serà un èxit, perquè això és així. De qualitat és una altra història, dirigida pel Sam Mendes, que ja està acostumat a aquest tipus de pel·lícules. Esperem que funcioni bé.
I l'escoltem de fons, Adele, una pel·lícula, la saga de James Bond, on sempre s'ha caracteritzat per contractar també per les seves pel·lícules artistes reconeguts. Aquest cop la feina recaurà en aquesta cantant, Adele, reconeguda, tenen, ja va dir avui mundialment.
Tenen l'ull ben posat, els de James Bond sempre saben on escollir la cantant, diguem que la clava.
Aquestes són les estrenes, dues per aquest cap de setmana, l'altra pel dimecres. I ara entrarem amb la crítica de Looper. Avui, com dèiem, la fa també el Sergio, perquè tenim l'Àngel Comas, el Seminci, la Setmana Internacional de Cinema, que celebra a Valladolid. Va començar dissabte passat i acaba aquest dissabte. És un cicle que ens deia l'Àngel, amb molts anys d'història, Sergio, des de l'any 56.
Es diu ràpid.
Ja s'hi feia, en aquella primera edició era cinema religiós només, ara mateix és la Setmana Internacional del Cinema, basat en el cicle de cinema d'autor. Això sí, per això tenim allà l'Àngel Comas, que l'esperem aquí dijous de la setmana vinent. Avui comentem Looper, Sergio. Dijous de la setmana vinent em feies que no perquè és festiu.
Home, si l'Àngel vol venir a gravar-ho, mira, això és una altra història, però vaja, serà complicat.
Looper.
Tenim tràiler, ara entrem, una molt bona pel·lícula. Sentim el tràiler.
Soy uno de los muchos asesinos especializados llamados Loopers. Eliminamos a gente del futuro. Los viajes en el tiempo aún no están inventados, pero dentro de 30 años lo estarán. Cuando una organización criminal del futuro necesita que alguien desaparezca, me lo envía a mí. Y yo me encargo. La única regla es, nunca dejes que tu objetivo escape.
El problema és que l'objectiu s'escapa. Aquí comença, diguem, Looper, aquesta història, ambientada en un futur bastant molt proper, de l'any 2042, i lligada amb un futur una miqueta més llunyà. La cosa és que ja ho resumirem molt ràpidament, perquè si desvetllo de què va aquesta pel·lícula una miqueta més en profunditat, me la carrego. Per tant, aniré a la base de la base. Hi ha un grup d'assassins contractats per una organització del futur més llunyà, per entendre'ns, que el que fa és matar la gent que aquesta organització els envia des del futur. Per què? Perquè el futur és molt complicat amagar un cadàver i està molt penat l'homicidi, per entendre'ns. Per tant, ho envien al passat, on és molt més senzill carregar-se algú, eliminar algú del mapa.
La setmana vinent, parlant d'estrenes, sí. Abans de veure-la, la comparaves una mica, creies que el que ens podíem trobar era un Minority Report, però la bona notícia és que és molt millor que un Minority Report.
La bona notícia és que no s'assembla pràcticament en res a Minority Report. Això ho celebro moltíssim, és una pel·lícula, Minority Report, que té coses molt interessants, aquesta pel·lícula del Tom Cruise, però vaja, que té molt a desitjar. Doncs a partir d'aquí el que passa és que arriba un moment que, diguem, que el protagonista, que l'interpreta el Joseph Gordon-Levitt, li envien el seu jo del futur perquè el mati. I a partir d'aquí comença la història, diguem, a prendre moltíssima força. El jo del futur, per cert, que és en Bruce Willis, que això ho comentava abans en plan conya, si jo sabés que d'aquí un futur sóc en Bruce Willis, ja puc morir-me, o sigui, ja ho tinc tot fet, és un tros d'actor i en aquesta pel·lícula ho demostra. També surt el repartiment de la pel·lícula l'Emily Blunt, que l'hem vist en algunes sèries de televisió i poca cosa més, i en Jeff Daniels, que és un dels actors més importants, podem dir, dels anys 90, ha aparegut en moltíssimes pel·lícules de comèdia, Dos Tontos Muy Tontos, també a 101 Dàlmates, apareix ara a la sèrie The New Room, que està molt ben vista últimament i que està tenint bastant d'èxit, i el seu millor paper per mi és a Buenas Noches y Buena Suerte, amb el George Clooney, que ho fa molt i molt bé, com un dels caps d'informatius de la cadena de televisió en qüestió.
La figura central, però, és Bruce Willis.
No, aquesta és la gràcia de Bruce Willis.
Com a nom,
sí. Jo crec que és el gran reclam que té aquesta pel·lícula, és en Bruce Willis, i està molt ben vengut. El protagonista és el Joseph Gordon-Levitt, que és qui s'endú tot el pes de la història, i ho fa un molt bon paper. Aquest nano l'hem vist a pel·lícules com 500 Días Juntos, Origen, El Caballero Oscuro, l'última edició. Bé, ho fa bastant bé, però en Bruce Willis en aquesta pel·lícula sí que toca el cel en aquesta pel·li. Jo, a mi és un actor que m'agrada moltíssim, el Bruce Willis. Qualsevol pel·lícula que ha fet, des de La jungla de cristal fins a Sin City, m'han agradat molt totes les pel·lícules que ha fet. Potser de les millors que se li pot recordar Bruce Willis, podien tenir Pulp Fiction, Sin City fins i tot, però jo crec que aquesta última pel·lícula, Looper, és la que millor ho fa Bruce Willis. És un paper que no està acostumat el Bruce Willis a fer. És un tio dur, això està clar. És un tipus dur, com acostuma a fer ell, però una miqueta diferent, molt més atormentat del que ens té acostumats, molt més reflexiu, potser una miqueta més en el sentit del que feia a Pulp Fiction, però molt bé. Jo crec que és una molt bona actuació, i tant de bo que es posen les piles i continuï fent pel·lícules d'aquesta qualitat.
Sí que podem desvetllar, de fet ja ens ho deia la sinopsi abans de veure la pel·lícula, Sergio, el que són els loopers,
sí,
que són aquest grup d'assassins.
Exacte, sí, sí.
Que maten sense...
El Joseph Gordon-Levitt. Sí, que es diu looper perquè el looper, diguem que el seu nom seria loop, que és un bucle. I aquí és, aquesta paraula és una de les claus a la pel·lícula. No diré de què va, és molt important no explicar res, però la pel·lícula comença d'una manera que no et pots ni imaginar cap on desemboca. Té uns canvis de guió molt bruscos cada 10 minuts, més o menys. O sigui, la història va canviant de direcció cada 2x3. Cada 2x3 ens trobem una trama completament diferent i, ostres, i a veure quin és el següent checkpoint i cap on tira la història. Clar, comencem amb un personatge i mig, que és el Joe, que és el protagonista, el Gordon-Levitt i el Bruce Willis. Apareixen d'altres cada cop que van agafant pes i no t'imagines que agafaran pes, o sigui, són secundaris, no són secundaris, són gent molt, molt important. I l'Emily Blunt, la veritat és que fa molt bé en aquesta pel·lícula, fa d'una camperola, que ja direm, ja veureu de què va el tema, tampoc ho avançarem, i ho fa bastant bé en aquest sentit. Llavors, què té aquesta pel·lícula de nou que no hàgim vist abans? Per què em recordava Minority Report? Per això d'Assassins i Futur. Això ja passava a Minority Report. Recordem que en aquella pel·lícula s'avançaven a que un assassí pogués matar a la policia i llavors el capturava. En aquest sentit, s'assembla una mica, però no és ben bé el mateix.
En aquest sentit, és una pel·lícula on hi ha molta acció, entenc, Sergio?
Ara hi entrarem, perquè el tema de l'acció és una cosa difícil en aquesta pel·lícula.
El que és la recreació del futur...
Molt bé.
Pren importància o no tanta, potser, com esperar? No se'ns avancen moltes coses del futur, d'un possible futur...
No, mira, si aquesta pel·lícula estàs ambientada ara mateix, l'any 2012, no passaria res.
Tu trobaries que ha estat ben feta, també?
Sí, està molt ben feta, perquè es fa una idea, el que es veu en aquest futur del 2042 és un món pràcticament dominat per Apple. O sigui, és tot aquest rotllo així molt minimalista, però està molt ben ambientat i molt ben agafat.
No sé jo ara si Apple sense Steve Jobs continuarà...
Sí, home, sí.
De moment, la nova entrega de l'iPod no ha patit cap millora, eh?
Oh. Però vés a
saber, que és una miqueta més llarg, no? O més curt.
Tens el temps, però tenen mòbils molt xulos en aquesta pel·lícula, només et dic això, eh? O sigui que
en aquest sentit, ciència-ficció també s'hi barreja la pel·lícula.
Mira, dirien que hi ha com tres gèneres barrejats, però hi ha un que guanya, que això...
I no és l'acció.
No és ni l'acció ni la ciència-ficció, quin guanya. O sigui, tindríem acció per una banda, tindríem ciència-ficció, i d'altra banda tindríem cinema negre, de l'antiga escola. Cinema negre de Camino a la Perdición, de pel·lícules de gàngster ara no em sortirà el nom del gàngster, ara no em surt, bé, és igual.
Té mèrit posar aquí cinema negre, com es fa? Com ho fa el director,
com,
en aquest cas?
Clar, com posar
Ryan Johnson.
Com posar cinema negre en una pel·lícula d'aquest estil? És complicat, has d'agafar primer un personatge que sigui molt fosc, amb una història molt amagada darrere, com és el Joseph Gordon-Levitt en aquesta pel·lícula, i has d'intentar barrejar la ciència-ficció, de fer ho fan perquè està ambientada al futur i perquè hi ha molts elements de ciència-ficció, dels viatges en el temps, tenim els aparells que utilitzen constantment, que això també seria tindria aquest element, i tindria l'element d'acció perquè evidentment hi ha trets, i són els Willis, per tant aquí hi ha d'haver acció per nassos, però l'acció està tractada d'una manera una mica diferent. No és el que estem acostumats amb el Bruce Willis o amb qualsevol altre superheroi d'acció, per entendre'ns. És una miqueta diferent en el sentit que veiem que els personatges són molt vulnerables a qualsevol tret, i és normal, una bala fa mal, això és així. I són molt, molt vulnerables i no els hi passa, no tenen aquesta invulnerabilitat per fer el que volen, saltar d'un cotxe en flames i que no els hi passi res. No, que sí que els hi passa i han de vigilar molt. I escenes d'acció tractades molt ben tractades, amb grans moments, desesperants, en algun moment en clau d'humor, també humor bastant negre, també s'ha de dir. I moments, sobretot això, hi ha un moment amb un nano cap al final de la pel·lícula que és bastant divertit. Bé, val la pena, és que és complicat fer una crítica a una pel·lícula sense poder explicar absolutament res del que hi passa, perquè qualsevol data que pugui donar pot rebentar la pel·lícula.
Doncs no avancem més, que ve un pont i la gent sol anar al cinema.
Home, doncs és una bona excusa per acostar-se al cinema.
Dues hores de pel·lícula, Ryan Johnson és el director, un altre Johnson, Nathan, és qui posa la banda sonora.
Que l'estem sentint de fons, per cert. Això mateix, una banda sonora que està prou bé. Jo, sobretot, també destacaria molt la selecció musical que s'ha fet en aquesta pel·lícula. Amb temes d'aquests que sonen ara mateix, que qualsevol pot portar l'iPod o escoltar el Spotify, que són d'ara, però sí que tenen aquest toc d'una miqueta avançats del seu temps, i que bé, sona molt bé en aquesta pel·lícula. Val la pena, jo de debò que crec que Looper és de les pel·lícules de l'any, això ho tinc bastant clar.
Ara ho diu la crítica, ara hi entrarem.
Ara ho veurem, però té molt bons moments brillants, sobretot la primera mitja hora de la pel·lícula és absolutament brillant. Hi ha un moment en què cacen a un dels Loopers, això sí que ho puc dir. Jo crec que en aquest sentit, com a pel·lícula de ciència-ficció, de jugar amb els viatges amb el temps, allò que passava a Regreso al Futuro, en què hi ha un moment en què el Michael J. Fox mirava una fotografia on sortia sa mare o no sortia, segons el que feia al passat, doncs una miqueta en aquest sentit, però molt ben fet, una cosa que està molt, molt ben aconseguida, i també un moment al punt d'inflexió de la pel·lícula que es troba al mig, o sigui que està molt posada en aquest moment, que també és una escena molt bona amb el Bruce Willis i el Joseph Gordon-Levitt, que apareixen durant uns minutets a la mateixa pantalla, fantàstica. Amb les escenes de tirotejos, també és una pel·lícula que està molt ben rodada, amb bona fotografia. No li trobo cap però a aquesta pel·lícula. Potser fallaria una mica l'actor protagonista, Joseph Gordon-Levitt, que bé, que ho fa bé, però bé, sempre es pot fer millor, això està clar. També destacar una cosa, el càsting que s'ha fet per escollir aquests dos actors, el Gordon-Levitt i el Bruce Willis, no hauria dit mai, però s'assemblen, quan es posen cara a cara, dius, si tenen els mateixos ulls, la mateixa boca, s'assemblen moltíssim. No sé si serà feina de maquillatge o feina d'un bon càsting, però en aquest sentit està molt ben triat i molt ben fet aquesta pel·lícula.
Per tant, atenció i atents a la sala de cinema per no confondre'ls en algun moment de la pel·lícula. El Sergio ha estat parlant del Looper, que es va preestrenar al Festival de Toronto del 2012. De fet, allà Sergio va ser nominada a Premi de Públic. Sí. Sempre és bo que sigui el públic qui nomeni la pel·lícula.
Per la taquilla seguríssim que és boníssim en aquest sentit. A vegades la crítica posa una pel·lícula potes en l'aire i realment està molt bé, a vegades passa, però qui ha de demanar al cap i a la fi és qui va al cinema a veure aquesta pel·lícula, que és el públic en general, i realment és una pel·lícula que agrada moltíssim. Ja et dic que vaig veure aquesta pel·lícula a una sessió diguem de mitja tarda, per entendre's, que no acostuma a haver-hi massa gent, i està bastant plena la sala, una sala gran d'un cinema de Terrassa, o sigui que realment em va sorprendre bastant que hi hagués tanta gent.
Doncs vinga, encarem la recta final del Making Of amb la crítica dels altres. Avui la recollim tota des d'Amèrica, d'on ve la pel·lícula. Sergio, el Chicago Sun-Times, Roger Ebert, diu: Looper entrelaza pasado y presente de una manera que da oportunidades para que Johnson y sus actores creen una relación sorprendentemente apasionante. Una altra crítica arriba des del US Today. La Claudia Puig diu: probablemente tendrá a los espectadores reuniéndose fuera de las salas de cine tras la película para discutir los detalles de su universo intrincadamente construido.
Sí, és una trama bastant complexa, però que està molt ben lligada i que no genera dubtes quan surts al cinema. Pots comentar-ho i tot el que vulguis, com diu la Claudia Puig en aquest comentari. No deixa cap tema obert, o sigui, queda tot molt ben tancadet i ja està. O sigui, aquí s'acaba la història i espero que ningú s'acudeixi a fer una segona part d'aquesta pel·lícula. Només demano això, perquè ja queda prou tancada. Però sí que és un argument molt complicat, molt, molt enrevessat, i que funciona molt bé al final.
Vinga, que ja hem sentit els senyals horaris de 1:15 del matí. Dues més i acabem. Kim Newman, d'Empire, diu que Looper no és perfecte, però consigue al completo lo mismo que El Mago de Oz: tiene inteligencia, coraje y corazón.
Completament. Fer una pel·lícula d'aquestes característiques i que a més funcioni bé en aquestes èpoques, més partint de que hem vist pel·lícules com Origen fa molt poquet, té molt de mèrit. O sigui, que endavant amb aquesta pel·lícula, i amb el Ryan Johnson, que sí que segueix fent aquest tipus de treballs, pot tenir un bon futur.
I el New York Post, Lou Luminick, diu: una pel·lícula palomitera con vocación indie, mucho cerebro, brillantes interpretaciones y una resolución altamente satisfactoria. Diu: la primera pel·lícula, com deies tu, Sergio, de visión obligada de la temporada.
Totalment, una gran pel·lícula, jo no me la perdria.
Aquesta ha estat l'anàlisi de Looper. Avui l'ha fet el Sergio en l'absència de l'Àngel Comas, que el tenim al Seminci, la Setmana Internacional de Cinema que es celebra a Valladolid, que acaba ja de fet aquest dissabte, dia 27. Per tant, l'Àngel torna cap a Sant Cugat. I avui, precisament parlant del cicle de cinema d'autor, és dijous, és el seu dia, es projecta la pel·lícula Las Acacias. És una road movie argentina la que arriba a aquest cicle de cinema d'autor. La història és la d'en Pablo, un camioner solitari que rep un encàrrec d'un amic per transportar una dona, no transformar, sense papers, i a la seva filla de 8 mesos d'Assunción, al Paraguai, fins a Buenos Aires. Els separen 1.500 quilòmetres de viatge, i a través d'aquesta història coneixerem més relacions relacions entre els passatges, la seva gent, pel·lícula que es projectarà com sempre a la primera sessió 7:45 del vespre i la segona a les 10 de la nit. Aquesta, Les Acàcies, és la pel·lícula programada per avui al cicle de cinema d'autor. Superem ja per dos minuts els senyals de 12:15 del matí. Tanquem aquí el making of perquè tenim ja Sergio, el Marc Casanovas, que ha marxat amb Domènec Miquel, l'historiador local, als voltants del Car de Sant Cugat, a veure què ens descobreix avui d'aquest racó de Sant Cugat.
Avui més lluny que de costum.
T'escoltem al concurs del Fabri.
Sí, senyor.
Bé, si vols quedar-te, parlem tots dos amb en Domènec i el Marc, tot i que la feina la tenen ells.
Això mateix.
Des del Car, des del centre del rendiment. I anirem després de la publicitat.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.